Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Mira, de fabricació pròpia. 7 minuts que passen de les 5 de la tarda, abans de parlar amb Pau Gascó, que com sempre ens porta bona teca, i avui de debò, Pau Gascó.
Bona tarda.
Com ha estat això?
M'has pillat.
Bona tarda.
Bona tarda.
Que ens has portat material també avui.
No hauria, però sí, Pau.
Sí, crec que t'estem aquí... Cada dia convencent més, de que ens portes
avui,
material.
Avui,
tu que
avui
estaves
convençut.
Negacionista total de portar-nos teca...
Avui ha sigut dels dies que pitjor ho he passat preparant coses.
Feia
temps que no ho passava tan malament.
Per els panellets?
Sí, ara en parlarem.
Ara ens ho expliques, però abans, deixeu-me que us expliqui una cosa. I és que avui us volem parlar de la gamma Chakra Mel. Chakra Mel, si no coneixeu, és una selecció especial de mel gironina molt pura. No està ni barrejada amb altres mels, ni tampoc rescalfada. D'aquesta manera, manté totes les seves propietats organolèptiques intactes i, per tant, també, doncs, la seva energia. Jo la tinc aquí, tinc una safata aquí damunt de la taula, Déu meu, ja tinc unes ganes també de provar aquesta meravellosa mel. Fixa't que en funció de les propietats de cada varietat floral i beneficis han estat relacionades amb els que molts consideren els 7 punts energètics del nostre cos i els nostres chakres. Chakra Mel és la mel vista des d'una altra perspectiva. Clar, pot ser una bona aliada de cara a millorar la nostra concentració, la nostra creativitat, les nostres emocions i molt més. En definitiva, podríem dir que Chakra Mel és energia emocional i va molt bé també per aquests dies doncs, que ens trobem doncs, amb algun refredat, que dius que no t'acabes de trobar bé, Chakra Mel. No ho dubtis en provar-ho. De fet, aquesta gamma Chakra Mel la trobareu al vostre herbolari de confiança o també a espais de teràpies. Gaudiu d'aquesta dolça energia de Chakra Mel. I atenció, perquè si ens esteu escoltant, esteu d'enhorabona, perquè dos flascons de mel Chakra Mel poden ser vostres, els oients de fabricació pròpia de Ràdio Estel. Ara mateix, el primer oient que truqui al 93... 409-2771, vaig més a poc, 93, 409-2771, s'emporta els dos flascons de Chakra Mel. Si voleu saber més informació, també podeu entrar a la seva pàgina web, que és chakramiel.com. Tu pots fer-te una idea d'aquestes varietats.
Sí, no, he estat parlant amb elles abans d'entrar.
I són meravelloses. Jo sí, també, sí. La Montse i la Mercè. Ara que no ens escolten, no podem dir que són meravelloses. Sí, la gent de
són mel de romer. Són mel de romer.
I ens han portat aquesta safata. Recordem, rapidíssim, 93-409-27... Ah, ja han trucat, ja està. Clar, és que quan es sortegen coses tan xules, Pau, com sí. La gent de Chakra Mel... És que és una gran varietat, eh? Dos flascons que s'emporta un oient, que ha estat el més ràpid en trucar. No, ja t'he vist a tu que estaves fent un gest cap enrere. Ets tu, eh?
Estic nerviós. Sempre que començo a provar seccions, sempre em poso nerviós.
No, home, no. Això és meu, per això. No, és dels oients. aquests flascons de mel que ens han portat la gent de Chakra Mel. I que, mira, potser li agafo un per la Harke.
Doncs mira.
Tu has parlat amb ella?
Sí, l'he vist. No feia massa bona cara.
Estava fotudeta, eh?
Sí. Li desitgem el millor.
Ai, per favor. En fi, escolta, arriba la tardor.
Sí, ja fa dies que en parlem, de la tardor. Sí, sí.
I què passa? Si arriba la tardor, què passa?
Hem parlat de les carbasses, hem parlat dels bolets...
Sí.
I avui parlarem de les castanyes, els boniatos, els panellets, o sigui, de la castanyada. Marrameu, torrem castanyes a la voreta del foc. A la voreta del foc. Ja n'hi peta un als morros. Ja n'hi peta. Ja en tenim marrameu mort. Ja en tenim marrameu mort. Això és hater, que és... com ho traduiríem,
hater,
això?
Què passa?
Com ho traduiríem?
Un hater?
Sí.
Ui, no, ara anava a ser molt dolenta.
No. Doncs una mala fe, amb mala hòstia.
Sí, no, ja ho ha dit. Ho volia dir, ja ho he dit ell. A veure, un hater no te buscaré ara, eh? Perquè tinc els meus dubtes. Mira, i si no, li preguntarem al Virgili.
Exacte.
Al mestre Virgili, no? Perquè són aquests mots anglicismes. Però
sí, seria el posar com a nom
sí.
un adjectiu. No?
I per què? Per què vens així?
Perquè se m'ha fet difícil, no estic massa motivat per parlar de la castanyada. És que no em malinterpreteu, no és que no m'agradi la festa, sí. Però se n'ha parlat tant i està tan suada que m'avorreix sobiranament repetir el que tots sabem. Perquè, però algú ho ha de fer. Ja comencem per la conversa típica d'ascensor. Què? Aquest any les castanyes amb màniga curta, eh?
Ui, sí, això és horrorós.
Per
Déu. Sí.
Quants anys fa que ho diem?
Ja
està, punt tot.
Ja està, clar, és un canvi climàtic fotut, però sí, és veritat.
A més, gastronòmicament, no em negareu que és una mica espès el tema, eh? O sigui, les panellets, el massapà, els boniatos i les castanyes. O sigui, avui la secció pot quedar fetent i en la ràdio. Altra cosa, a veure...
Mira, perdona,
clars.
Perdona.
Digues.
Pau
com
Gascó.
Es diu hater en català?
Optimot fa uns dies va fer una... Justament doncs, a les xarxes va fer una enquesta i deia, preguntava directament a la gent quina seria, diguéssim, no? la manera més creativa o alguna proposta brillant per fer servir la paraula hater en català i sortia detractors...
El hater de veritat no hagués respost.
Totalment d'acord. Difamador, enemic o odiador?
Odiador.
És la que va guanyar.
Difamador, no.
És la que va guanyar, odiador.
No té res a veure. Val, doncs va, ja està.
Dit això.
Odiador.
Va.
No queda bé,
no.
Però és igual.
No.
Igual que els panellets. Els panellets són de pinyons
un
o no
també,
són...
Un troll també, que difama.
Troll.
Troll és el que difama, és a dir, que és diferent.
És el que troleja.
Sí, va. Va.
Els panellets o són de pinyons o no són? A mi les coses aquestes de gin tònic sempre surten a les notícies, el Baltà d'aquí sempre fa el panellet de gin tònic.
Sí.
I els panellets escolars.
Saps que no m'agraden els panellets?
Ai, fantàstic. Per això no estàs saltant sobre la safata. Avui. Ja deia jo, dic, que raro que la Mercè està controlant-se.
M'hi tires a la mel.
No, l'Esther tampoc.
L'Esther tampoc li agrada els panellets, tampoc.
Però tinc el boniato, li porto. Hosti, el boniato.
Hòstia, no sabia. El boniato sí que m'agrada.
Veus? De Màlaga.
No, de... Escolta, sí. Boniato.
Ah, bona aquesta. Em sembla que és moniato.
Això li diré al
El soft català m'ha corregit el guió moltes vegades i totes les vegades ha sigut moniato.
Moniato.
Que és un insult molt maco, eh? Dir-li moniato a algú?
Sí.
Bé.
T'has fet servir moniato com a...
Un insult? Sí, a València es gasta molt.
A veure. Què? Cap on
vols
portar?
Bueno, dèiem els panellets escolars, esport de risc. O sigui, un panellet escolar té més ADN que un episodi de crims.
Sí. Ai, de quin crim. Una por.
Després està el debat de Halloween o castanyada.
Sí.
Per Déu, que cansinos que sou. És que fa fredat.
Fa fredor, això.
Sí, m'avorreix. No m'agraden les pel·lícules de terror, les odio, des de
no
petit.
No t'agraden, a
mai.
Tu?
Mai, no he pogut.
No has vist... Però
no n'he vist, no pots. Voluntàriament, no.
Què vols dir voluntàriament?
No, vull dir que si m'he despistat i m'he posat una pel·lícula, de cop i volta m'han pagat un susto, un espant, doncs aleshores m'ha menjat. Però jo voluntàriament de dir, vaig a veure una pel·lícula per patir? No. Ho faré. Si vaig passar-ho malament de petit, també té.
Jo
també té?
També té. Perdona, hi havia gent, és veritat, que li feia...
I vaig passar-ho fatal.
Clar, era terrorífic que té.
I Bambi, també.
Bueno, Bambi, és veritat, que té aquella escena que...
Per tant, no, jo no puc veure pel·lícules de terror. A més, després tinc molts sons. Per tant, a mi el Halloween no em motiva gens.
Ui, el que acabes de dir, ara.
Per què?
No t'agrada que t'espantin?
No, els espants, sí. Ara, no és que m'agradi que m'espantin, però... O sigui, jo voluntàriament, assentar-me davant d'una pel·lícula que sé que em farà patir, no. No,
clar, és innecessari,
no,
és gratuït.
La vida ja és prou dura com per a sobre tindre que voler patir per veure una pel·lícula. A més, em patitzo molt. I a mi em costa molt recordar que allò és una pel·lícula. Aleshores no m'agraden les pel·lícules d'horror. I a més, sempre ens havien dit, no sé si tu també t'ho havien dit, que no s'acceptin dolços d'estranys.
Home, clar, és un clàssic.
Doncs imagina't anar a picar a la porta de la gent. O sigui... Per Déu, no ho feu. Clar. O sigui, tu imagina't aquell veí que sempre saluda, que fa una mica de... Es va escoltar l'episodi dels verins i ja et fa un dolç amb els verins i ja està, l'has cagat.
Clar.
Aleshores, jo no seré qui faci apologia de molestar amb amenaces a desconeguts a casa seva amb l'esperança de treure'n dolç. O sigui, a més, arribes, piques i l'amenaces. O sigui, truc o trat? No.
O trato. Tracte.
No ho feu. A més, bueno, hi ha un cert caos en això de la festa de Tots Sants. Per tant, ens hem d'organitzar. Quan és el dia dels difunts, Mercè?
El dia dels difunts és el dijous.
El dijous? No, digue'm el dia, no em diguis.
El dia 2.
No sé quin dia has vist.
El dia 2 de novembre.
Doncs jo no ho sabia.
I el dia 1 és el dia de Tots Sants, clar, que és dimecres.
O sigui, el 31 a la nit és la castanyada.
Sí.
L'1 és el dia de Tots Sants,
que, sí,
que és que els vius visiten els morts.
Sí.
I què passa als pobles? Aquí no tant, però als pobles sí, que la gent es fixa en qui no ha arreglat les tombes dels altres.
Sí.
S'ha de fer, però no pel mort, sinó pel que diran els veïns. Hem d'anar... La meva àvia m'ho deia. Hem d'anar a arreglar la tomba, que si no et pensaran que som uns mala família.
Però tu vaig Tortosa o no?
Eh?
No és la família Tortosa?
Una mica més a baix. Va. Una mica més a baix. Santa Magdalena de Pulpis.
De Pulpis?
Sí, Pulpis, perdó.
De Pulpis.
Sí, sí. Bueno, tot bé. I després, el dia 2, com dius tu, el dijous és el dia dels difunts, sí, que és el dia que els morts visiten els vius.
Sí.
M'encanta, això.
Sí,
sí.
Això sí. Escolta, tu has estat a Mèxic?
No. Hi ha
festivitat. Clar, a celebrar...
No,
molt fortament,
a mi el fet de que celebri, m'agrada molt el respecte pels difunts,
sí,
o sigui, no ho trobo malament. Però tot aquest màrqueting de la por, dels espants, del susto, a mi
sí,
no m'agrada, això.
No.
És veritat que la tardor en si representa, és la representació de la mort. No? El dia es fa més curt, hi ha més foscor...
Mira, que està a punt de fer-se de...
Sí, està a punt de ploure, em sembla.
Sí, jo també. Això
s'ha sumat.
Sí, se fa fosc, que no sé si és perquè començarà a ploure o perquè realment ja es nota el canvi d'horari.
S'ha exagerat, sí, però hi ha més foscor, les fulles mortes dels arbres, la fresca... Llavors, clar, amb això entenem que és una simbolització de la mort. I entenc que en les cultures primitives això portés a una mica de veneració de les morts. A mi, lo de les peces d'abric, clar, els nostres pares o avis diuen no, és que jo per Tots Sants estrenava peça d'abric. Nosaltres no podem.
O sigui, no.
Ara, encara continuem amb la samarreta de manera curta. És la festa cèltica, tant Halloween, com hem dit, com la castanyada, tenen el mateix origen, que és la festa cèltica que marca la fi de les collites i del període estival. Anterior, nosaltres no hi havia quatre estacions, es consideraven dues estacions, el dia més llarg i el dia més curt, l'estiu i l'hivern. I la festa de Tots Sants marcava la fi de les collites i el període estival, que era el Samhain, i com bona celebració pagana portava fogueres, s'encenien focs. Amb l'arribada del cristianisme es va adaptar, i Halloween té el mateix origen, com hem dit, però passat per la trituradora pop d'Estats Units. All Hallows Eve,
que
vol dir Vespre de Tots Sants.
Clar, que seria, diguéssim...
Si ho dius ràpid, és All Halloween.
Halloween.
All Hallows Eve és Halloween.
Vale, llavors, quin és el seu origen, doncs, aquesta festivitat, Pau?
Es tracta de retrohomenatge als difunts, preparar-nos per l'arribada del fred.
Per Tots Sants, castanyes, per Nadal, turrons, per la Pasqua, mona, i tot l'any, bombons. Per Tots Sants, castanyes, per Nadal, turrons...
Val, això no, és que és per anar escoltant i que se'ns vagi introduint, Pau, diguéssim, al cervell, jo crec que és hora de la bona teca, ara sí que sí?
Sí, clar, la part gastronòmica de la festa. Castanyes, moniatos i panellets.
Perfecte.
Sí, sí. Les castanyes.
Què?
No robeu castanyes.
Què vols dir, que no robem castanyes?
No, perquè...
Que,
sí? Com us vaig dir amb els bolets...
Te les puc robar jo, ara.
Sí, a tu sí.
Ah.
Però perquè les he portat per això. Recordeu que el 75%...
Si estan...
Calentes,
sí,
les he fetes aquesta tarda.
Puc menjar una?
I tant. Va. Per això les he portat. Moment radiofònic patrocinat per la castanya.
Per Pau Gasco. I què anaves a dir?
A veure, que les castanyes, com vam dir amb els bolets, el 75% sí, dels boscos són de titularitat privada. Si tu vas pel bosc i trobes unes castanyes, home, està bé agafar-ne, igual que les figueres o els espàrrecs, però sí, allò és d'algú. Que, com diuen els pagesos, els que tenen les castanyes al Montseny, si cada família s'endú un quilo de castanyes i venen 300 famílies, són 300 quilos de castanya que els estem prenent a aquesta gent que només fan en aquesta festa. Per tant, podem agafar alguna castanya, però recordeu, millor comprar-les.
I tens alguna recomanació a l'hora de cuinar-les?
Sí. El millor remullar-les.
S'han de remullar quan les...
Bueno, depèn. Si sabem que venen de zones molt humides, no cal.
Val.
Però com que no ho sabem, davant del dubte, mullar-les. Fem el tall i després les posem en remull. A veure, si feu, si els poseu en remull i no el talleu, difícilment l'aigua entrarà dintre del fruit.
Clar.
Però està bé remullar-les una hora o dues hores i després les escorreu i deixeu que s'aixuguin una mica. A veure, per coure, o sigui, se'ls ha de fer el tall. Aquesta és molt divertida, perquè una anècdota que tenim a la cuina és que una vegada el forn va començar a sentir-se patapam, pam, 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 pam. És que un dels cuiners havia posat les castanyes sense tallar a dintre. I les explosions no són petites, eh?
Què m'estàs dient, llavors? I com, les, com s'han de tallar?
Se'ls fa un tall a la part plana.
Vale. A veure... Sí, sí, sí.
Ho veus? No, no, sí. Ja està, ja està. A la part més plana, hi ha una part còncava i l'altra part és més plana, doncs a la part plana se li fa un tall, que això evitarà que la castanya...
Peti.
Facilitarà que les puguem pelar, però evitarà que peti. A més, tenim aquelles paelles foradades que són superdivertides. T'ho imagina't, jo m'imagino els alienígenes arribant d'aquí 100 anys i trobant-se una paella d'aquestes. Dius que els catalans estaven grillats, o sigui...
Això per què serveix?
No serveix per res. Clar, és com aquella cullera amb forats que es fa servir per les esferificacions. No
sí.
pots menjar res, o sigui,
sí.
allò, no, per un Clar. Plat de sopa. Bé, doncs, les podem fer al microones, les podem fer a la brasa, que és com es fan.
Al
les...
microones, també?
Sí, 7 minuts, et sembla.
Ah, bé.
I
però
a la brasa...
les hem de tallar igual, eh?
Sí, 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 sempre, si no explotaran.
De cirurgiar i fer-li aquest...
Aquest tallet,
sí.
La brasa ni massa ràpid ni massa a poc, perquè si les fem molt ràpid es cremen per fora i no es couran per dintre, i si les fem molt a poc s'assecaran massa. I al forn les farem a uns 200 graus. Jo avui les he fetes a la xurrasquera.
Què és la xurrasquera?
No saps què és la xurrasquera?
No.
La xurrasquera és un estri. Un dia te la portaré, perquè la coneguis. La xurrasquera és una gran estri. Sí. Ja feia mesos que la tenia guardada i l'he tret avui per fer les castanyes.
I per què serveix, a banda de fer...
Per xurruscar.
Xurruscar...
No, és per fer com una brasa, però per pisos de Barcelona, que no tenim brases.
Bona.
Sí, és, no, és com una reixa... És màgia, per mi és màgia.
Sí, pots fer, per tancar-me la brasa... Pots
sí,
fer...
el que passa que és circular i té un forat al mig, i aleshores costa molt de posar... Les cuixes de pollastre mai saps com posar-les perquè no quedin per
Així,
pel mig.
Clar,
o sigui, és un forat,
que no caiguin.
Un sistema, no sé, de convecció d'aire calent,
sí.
Per mi és un misteri. És màgia pura.
Passem als moniatos?
Continuem amb els moniatos.
Va, què en recomanes dels moniatos?
Rentar-los, o sigui, punxar... Aquí no és tan obligatori com amb les castanyes, perquè potser no exploten. De fet, avui, quan els he fet, no han explotat.
Bo, eh? Jo ara també te n'agafaré una mica, els moniatos.
Sí, agafa. Sí, sí, està calentó.
Sí, però se fa... Com la castanya és més fàcil de menjar... Ostres, sí que està calentó,
encara. Sí, sí, sí.
El moniato se fa estrar... O sigui, menjar-lo, diguéssim, necessites un ganivet i tot.
No, així això està... pots agafar-ho amb les dits.
Un trosset?
Sí, clar.
Una marranada, eh?
Ara. Espera't, porto tovallons.
Bueno, escolta, mira.
És igual, després.
Sí, és igual, després, va.
Aleshores,
amb
els moniatos, rentar, punxar, que no és tan obligatori, coure el forn... Aquí, sí, o sigui, amb la castanya anem més o menys bé. Ni pressupost de l'ingredient, ni pressupost d'energia és elevat. Podem mantindre una castanyada, això és sostenible, econòmicament sostenible. Moniato ja comença a picar. Per què? Una hora al forn.
Val.
A 200 graus.
O sigui, una hora, eh?
És pasta, eh? Ja. I aquests van estar més, eh? Aquests han trigat una mica més. Clar, ja avui en dia posar el forn a 200 graus durant una hora és una pasta.
Molt.
El preu d'electricitat.
Sí.
El boniato no és car, però la cocció ho és. I ara ja sí que anem...
Directes?
Al panaller.
Panellets i castanyes.
Anem a cuinar!
El panaller, el massapà.
Massapà.
Massapà és origen
ara... A la Paula li agraden els panellets.
Sí?
I fer-los també.
Sí? No, jo ho he passat fatal, avui.
Avui ho has passat fatal, però per què?
Me'n recordo l'entrevista que va fer la Marta, el Salsia.
La Jarque?
Sí.
Pobreta, no, home, no.
O tu què saps?
No, home, no.
Des de que ha marxat.
No, a veure... Haig de dir que des que ha marxat, que no sé quina hora ha marxat, pobreta, però és que ja hauria d'haver marxat abans de començar, no he rebut notícia. Ah, sí, calla, sí que he rebut algun WhatsApp. Ara m'has fet pensar, va, però està bé, està viva.
Bueno, molt
Tranquils,
bé.
Que
molt
tenim bé. Marta Jarque.
Què on estàvem, això? Massapà.
Els panellets.
Pasta d'ametlla, és un fruit d'estiu que es cull cap a finals d'agost. És molt divertit quan es cull allà al poble, tenim ametllers, és molt divertit perquè té tres pells, l'ametlla. Té una pell que és com una esponja per fora, que és la més ràpida que es treu, es fa servir unes màquines. Després té la pell que és la fusta, que és la closca. I després té la pell que és aquell tel marrón que embolca allà el fruit. O sigui, és un fruit amb tres pells. Bé, aquest fruit sense cap de les tres pells es barreja amb sucre a parts iguals. Molt popular a tota Europa, al llarg dels segles s'ha anat modificant, afegint-hi almíbar en comptes de sucre. L'almíbar és simplement el sucre barrejat amb aigua, patata per abaratir-ne el cost i substituir-la per ametlla, o ous, o sigui rovell sol o clara sola o ou sencer. Fins i tot a Shakespeare, el Romeu i Julieta, he trobat el primer servent a l'acte primer de l'escena 5, a la línia 9.
Carai.
Li diu a l'altre servent, tu, bon xic, reserva'm un massapà. O sigui que ja en
Shakespeare... Ja
surt el massapà.
Sí. I tu com ho saps? O sigui, amb aquesta precisió, que et sonava, o, Pau?
No ho sé. No, que va. Això, Google.
Google, va ràpid. Ens portes avui una recepta per elaborar-los, els panellets, o no? D'aquestes
sí,
fàcils.
Sí, demà
és el dia. Va.
Però... Bàsicament, el que...
Què?
A veure, jo avui he fet panellets, i el que vull és... Que, això que deia de la Marta, per això parlàvem de la Marta. L'entrevista que va fer el divendres al Forn Mistral.
Sí.
Abans de començar amb la recepta, compreu els panellets. O sigui, el millor consell que us puc fer és compreu-los. A un forn artesanal i bo.
Val?
La meva experiència d'haver-los fet avui és, per favor, si us plau, us
no
demano...
No ho feu.
Perquè són caríssims, has de comprar un material que val una pasta, els pinyons, pensa que van a uns 80 euros al quilo.
Clar, Pau, és que aquesta reflexió que fas és bona, no? Perquè sempre ens queixem de dir que els panellets van molt cars.
Si t'hagués passat el que m'ha passat avui amb els panellets,
ostres,
trobaries barat. O sigui, demana una safata de panellets per 30 euros i els pago encantats. De fet, hi ha hagut un moment determinat que he pensat, vés a comprar-los i els dius que els has fet tu. Però el meu punt d'honor ha fet que no, la meva integritat.
Saps que em sap greu? Ara me menjaré un trosset.
No, espera, t'explico. Mira, primera barreja, jo que sóc molt creatiu, quan veig una recepta sempre penso, va, aquest no en té ni punyetera idea, jo això ho faig millor, això ho faig millor. L'he cagat, amb aquest punt l'he cagat molt.
Diu molt de tu, també, que ho expliquis.
He barrejat la farina d'ametlla amb el sucre, clares... Això, i he vist que em quedava bé. Dic, els deixarem 2 hores reposar, que és el que diu la recepta. Algunes coses he seguit, algunes coses no.
Sí.
Per tant, no li puc fotre la culpa a la recepta.
Val.
I aleshores, quan han passat les 2 hores, carinyo, me'n vaig a fer panellets. Ah, molt bé, doncs vés a fer panellets. Vaig a fer panellets, faig boles, i quan es anava deixant, anaven fent plus.
Es desfeien?
Es anaven desinflant.
I per què ha passat, creus?
Per massa humitat.
Massa humitat?
Massa humitat, sí. Massa clares, i a més, quan ho he treballat, ha agafat temperatura a la massa, l'ametlla deixen els greixos, i això fa que s'emmiteixi massa i es faci massa pastós.
Val.
Molt bé. Aquests no els he portat. Aquests no els he arribat ni a portar, perquè s'ha fet una placa, o sigui, posa la placa... Jo tossut, he intentat, els anava aguantant, els anava donant la forma com si fes la reanimació cardiovascular, saps? A cada panellet. I els he posat al forn i ha fet... Tot s'ha fos.
I no hi ha hagut manera.
No, clar.
I tu tossut, que els volies...
No, jo em volia morir. I a més estava d'un mal humor quan em passen aquestes coses.
Ja.
Però això també ho vull explicar, perquè també ens passa als cuiners.
Estic totalment d'acord amb tu, Pau. O sigui, aquestes coses s'han d'explicar, perquè sempre sembla que tot surt a la primera i que tothom sap cuinar, i no, clar, Paula...
Quants anys fa que no...
Comença a fer panellets. I riu, la Paula.
És que l'única manera d'aprendre és cagant-la.
Ah, això, clar, s'ha de dir més.
Després què he fet? Doncs, com els paletes, no? Si tens un morter que t'ha quedat massa líquid, doncs afegeix-li més ciment, llavors faràs més espès.
Clar.
He baixat ràpid i corrents, he agafat més farina d'ametlla, he pujat a dalt més pinyons, i ja m'he deixat la pasta llarga, hagués comprat 2 safates del Forn Mistral senceres, i ja encara no tenia ni un panellet. Això, ojo, i la meva dignitat de professional de cuina estava pel terra, o sigui, el lluc de la classe dels dofins ja em patejava. Perquè li queden millors panellets amb ell que a mi. Total, que afegeixo més farina d'ametlla... No, perdó, he afegit... Però aquest moment ha sigut la lucidesa total. He dit, li fico patata.
Patata?
Patata.
I què?
Doncs la patata...
Els panellets que ens has portat porten patata?
Aquests no, aquests sí.
Val.
La patata no ha funcionat perquè estava calenta, m'ha escalfat més la massa, ha liquat més la greix, ha sigut una catàstrofe brutal.
Pitjor.
He agafat la farina d'ametlla i he afegit més farina d'ametlla. Llavors allò ja ha començat a tindre més cos, dic, ara ja sí.
Calla, que això va millor.
La Mercè li podré portar panellets. Ja
veus?
Li podré portar. I començo a formar-los, i els començo a rebussar amb els pinyons. Clar, els pinyons s'han d'enganxar al panellet. No és fàcil, això, eh?
Clar.
No és moc de pap, com diuen en anglès, moc de pavo,
Moc de pap.
Aleshores, Com s'enganxen els pinyons? Els pots clavar, cosa que no quedaria massa bé, com si fos un porc espí.
Sí.
Però aleshores el que fem és li fiquem un almíbar als pinyons, cosa que te'ls empastifa, ja no els podràs fer servir per res més a la teva vida, i aleshores això fa que siguin enganxifosos. Vale, doncs tenim una massa amb una densitat justa,
val,
amb uns pinyons enganxifosos i el Pau cagant-se'n tot. Vale? Una calor que tenia la cuina amb el forn enxufat...
Això a quina hora ha estat?
Això ha sigut a les 3.
A les 3.
La gota, dic, no portaré pinyons, no portaré panellets. No ho he penjat a Twitter, dic, perquè si els penjo i no els puc portar, quedaria fatal. Total, que res. I dic, bueno, els he aguantat, els he fet una mica de cardiovascular, els he pintat amb bou, els he posat al forn, i aguantaven bastant bé, però la que portaven 2 minuts al forn han començat a fer flof.
Una altra vegada?
Sí, però aquests són els que he portat.
Ah, calla, o sigui... Va.
Aquests que són així flàcidos?
Aquests que semblen una galeta,
sí,
amb tot carinyo i respecte,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Ho acceptes,
una galeta, però... amb el bon sentit.
Però...
No, per això els he portat, per demostrar.
Perdona, doncs
per demostrar.
Està, doncs els has salvat prou bé. O sigui, s'han quedat galeta, panellet...
No el podríem... O sigui, el lluc de la plaça dels Dofins em pega 1000 patades.
Panelleta. Que és la barreja entre panelleta, no? I galeta.
Bueno, total.
Perdona, has d'aconseguir... Estem divertits aquesta tarda d'octubre, eh?
És que no està la Marta.
L'última tarda d'octubre. Imagina't.
Hem de cobrar, eh?
Imagina't. Sort que no hi és. A veure.
Vale, aleshores, total, que he vist el que passava això, dic, al seguir, ja hi tornem a ser. Ja portava no sé quantes peles gastades, no tenia més massa, els pinyons empastifats amb almíbar... Sí. I he agafat i dic, mira, saps què? Deixa'm provar la de la patata i li afegeixo més farina d'ametlla. I llavors aquella pasta de patata li afegim més farina d'ametlla i llavors sí, he fet el que es podria dir el ciment armat de panellet, que és aquest d'aquí.
No,
que és el rodó. El que perfecte. Llences contra el vidre i el trenques. Però, bueno, te dona la pinta.
Ai, calla, que la Marta ha dit, mira, just avui a la Candela ens ha parlat de que era el panellet, no?, a primera hora, a la vintage, que li hauríem de provar a agafar un panellet avui i cuidar-lo i mimar-lo. Això és una bogeria, eh? Parlar-li. A veure si dura fins a... Bueno, clar que durarà.
Donar-li mel.
Xacramel. I d'aquesta manera, a veure si aguanti qui és el valent que el dia Nadal... Bueno, el dia Nadal...
Els de l'apocalipsis, no? Després del donete...
Ostres, donet. Mira, quina bona idea! Pau Gascó, ens has donat una bona idea. Mira, doncs m'apuntem.
No vindré quan estigui en ell.
Direm que has estat tu.
No ho diguis.
Home,
no, segur que no s'entén.
Ui, que bé. Bueno, això, total, que sí, que els panellets.
Llavors, que al final he aconseguit una cosa que semblava que no es fundava, però, per orgull he dit això. No,
però escolta, i Pau, la pregunta és per què se fan tan durs? Vull dir, és que sí que són roques.
És farina d'ametlla i sucre.
És la farina d'ametlla i sucre, eh?
Clar, depèn de la humitat, juga en contra. Uh-huh. Com pots veure, la humitat bona fa que siguin massa tous.
Sí.
I el ciment armat fa que siguin rodons. Per tant, respecte als forners, respecte etern als forners i els pastissers que fan panellets i que són tendres i no es deformen. Només hi ha dos déus dels panellets, que és en Lluc de la classe dels Dofins i els pastissers. I els forners.
Forbistral.
Clar, home.
Ja està. Escolta, moltes gràcies. Vols dir alguna cosa més o no? Ah, calla, que ens has portat un regal, una música, no?
Sí. A més, té una frase que m'ha encantat mentre estava escoltant-la.
A veure, Paula. Las
cayó cuando mueras, ¿qué harás tú? Las cayó cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver.
Hizo amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana.
Carai,
tu sabies que ho deia, aquesta cançó, el Rosquillo?
No,
sí,
no.
Doncs, mira,
i li passarem al Carrión, al nostre company, al Gerard. Segons si se'n va anar una sardana... Pau, moltes gràcies.
De res, Mercè.
De debò. Una tarda divertida amb el Pau Gascó, cuinant i sabent més curiositat sobre els panellets, els moniatos i les castanyes.
I les catàstrofes. També succeeixen.
Ara, cuinant. Bona castanyada, Pau.
Gràcies, Mercè, igualment.
Amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana y mezclando sus voces de ultra...
Radio Estel.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba a l'Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Que ja passen 8 minuts a 6:15 de la tarda. Encarem aquesta recta final de la fabricació pròpia d'aquest dilluns amb la tertúlia esportiva després d'un gran clàssic. No sé si dir-ho això. Francisco, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Mercè. Gran clàssic.
No?
No, ho és. I prou.
És que no ho és. Xavi Toscano, com vas viure el clàssic dissabte?
Pues mira, vaig fer com allò que es feia abans i el vaig escoltar per la ràdio.
Ostres, jo he fet tot el contrari i et puc confessar que és el primer partit del Barça que veig íntegrament per la televisió. Vaig desplaçar la meva dona sí. i la meva filla d'un any i tres mesos i me n'empenedeixo per complet.
Jo veig que vaig fer bé, doncs.
Visca la ràdio.
Jo també el vaig seguir,
no,
jo també el vaig
no
seguir per la ràdio.
O sigui, els clàssics sempre són grans, passi el que passi.
Ja t'entenc, però...
Sí. Sí.
Jo crec que l'ambient que es viu, el que passa al camp, independentment de qui guanyi...
Sí.
Jo crec que és un partit gran i que sempre és agraït de veure, per tant, jo crec que està bé definir-ho com un gran clàssic.
Mira, fem una cosa, li preguntem al Damià López, periodista esportiu, un dels periodistes esportius que millor ens pot parlar del Madrid. Ell fa les transmissions de l'equip blanc a RAC1. Damià, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda a tots.
I Damià, deixa'm dir-ho per tots els oients de Ràdio Estel que ja ho deuen saber, però Damià López, que retransmet els partits...
Talismà.
És... No, però és que és meravellós com ho fa el Damià.
Sí, senyora.
Damià, va ser un... O sigui, és el que deia el Toscano, què tenen aquests clàssics? Que deixant de banda els resultats ens tenen tan enganxats, no? És aquest duel. Com ho definiries tu?
Bé, home, el clàssic és el partit dels partits, no? O és un partit que no té res a veure amb qualsevol altre, que arribin com arribin els equips, les forces sempre es poden igualar, que no hi ha favorits, que doncs, et pot semblar que un equip... O no et pot semblar, no? Que un equip ha fet o ve fent una molt mala temporada i que justament el dia del Clàssic doncs, et fa un dels millors partits. I dius, com és possible que hagin fet una temporada tan dolenta si són capaços de jugar-li així al Madrid o al Barça? Són capaços de treure el seu millor futbol? Són partits especials? Doncs que fan que tot el món, tot el planeta estiguin atents a aquest partit. Són els millors futbolistes. Bueno, normalment, últimament, hem vist que hi ha molta fuga de talents a la Lliga i que molts dels millors jugadors ja no hi són aquí. Però tot i així, veus com a tot arreu del món hi ha nens amb samarretes del Barça o del Madrid. Bueno, dit això, doncs és evident que ha estat una decepció i per molt doncs, que la lectura estigui sent una mica que el Barça va ser superior en moltes fases del partit, jo sí que estic d'acord amb el que comentava una mica, que la sensació no pot ser de que ha anat bé i de que ha estat un gran partit si has perdut contra el Madrid, doncs sempre al final pesa més el desencís final.
Són partits, Damià, que també poden suposar un punt d'inflexió, no? Un equip agafa embranzida a l'hora de guanyar aquest clàssic i l'altre queda enrere?
Ho veurem a partir d'ara, perquè, clar, si veus com està la Lliga, és una situació una mica complicada, perquè en altres anys El campionat era una cosa més aviat de dos, ho hem vist, sobretot en aquesta última dècada, en les lligues aquestes de 100 punts, amb Messi i Cristiano, on, llevat d'algun cas, on l'Atlètic de Madrid s'ha ficat per allà i ha guanyat alguna lliga, bé, de fet n'ha guanyat dues, però ara mateix veus com està el Girona per allà, que ja veurem si aguanta, però està l'Atlètic de Madrid, que la gent parla poc, però si guanya el partit que té pendent, igualaria amb el Girona i amb el Madrid. I aquí la qüestió és que ara el Barça té un calendari molt complicat. Si el Barça no guanya contra la Real Societat aquest dissabte, realment el Madrid es pot escapar. El Madrid ara té, ahir ho mirava, té quatre partits ara mateix bastant assequibles. Té dos partits seguits a casa, contra el Rayo i contra el València, va a Cádiz i rep el Granada. O sigui que és una bona oportunitat que tenen per fer 10 de 12 punts o 12 de 12. I realment, encara que estiguem a la jornada 11, o el Barça comença a sumar, o la Lliga, no dic que se li pugui escapar, però se li pot posar compromesa. Fins i tot, de cara al Barça, pots dir, és un bon punt d'inflexió perquè dius, has competit contra el Madrid. Però jo crec que això de has competit, jo crec que ho hem de deixar enrere. El Barça ja no es pot conformar amb allò de hem competit, com va passar, si recordeu, aquella Supercopa de fa mil anys, en què celebràvem haver competit contra el Madrid. Hem de passar aquesta pantalla i només podem celebrar guanyar el Madrid, no pas competir.
Recordem pels nostres oients que ara mateix el Madrid seria co-líder, 28 punts empatats amb el Girona, però per gol a baix seria líder. El tercer seria l'Atlètic de Madrid amb 25 punts i un partit més, com deia en Damià, i el Barça seria quart amb 24 i el segueix la Real Societat amb 19. Per tant, la cosa està realment ajustada.
Sí, sí, està ajustada. Bé, és una bona notícia, no?
Pel futbol, sí, per l'espectador, sobretot, però pels culers...
No, clar, no, fins i tot, home, el tema del Girona és maco, no? I és una bona història que veurem, però jo estic segur que quan el Girona vingui a Montjuïc, per molt de Girona i per molt de...
No, aquí no hi ha colors que valguin.
No hi ha colors, perquè a més ho deia Gundogan, que suposo que ara traureu també el tema de les declaracions. Fixa que Gundogan té un detall que em sembla que ha passat bastant desapercebut, però que Gundogan et digui, no, és que hem de ser ambiciosos si no volem que se'ns en vagin al Madrid i al Girona. Mm-hmm. La gent ja està situant el Girona com a un equip aspirant legítim.
Competitiu, clar.
Sí, perquè ho és, no? Però bé, algú podria dir, escolta, aquests del Girona ja al final ja cauran. No, cauran quan caiguin, però mentre no caiguin és un equip que tu mires la classificació i està allà dalt l'escut del Girona i el nom del Girona. Llavors, doncs se'ls ha de respectar. I ara mateix la Lliga està en un punt molt competitiu, en què el Girona ningú li està regalant res. L'altre dia guanya contra el Celta perquè va estar empenyent fins al final i perquè hi va creure i perquè ningú li va regalar. Tot i que hi ha alguna acció una miqueta polèmica a l'àrbitre, però ningú li va regalar, ho va intentar i va ser fidel a aquest joc ofensiu pel qual aposta Mitchell, i l'Atlètic de Madrid tampoc està allà per casualitat. L'equip de Simeone ara mateix és una màquina de fer futbol. Per tant, si ja no parlem de Champions, que és una altra història ben diferent, no té res a veure, i el Barça, afortunadament, aquest any tornarà dos anys després als vuitens de final. Veurem com va el sorteig el mes de desembre, veurem qui toca les eliminatòries de vuitens, etcètera. Però aquesta Lliga, si el Barça la vol guanyar, ha de saber que té dos rivals més ara mateix, que són el Girona i l'Atlètic de Madrid. Ha de ser regular, ha de guanyar camp de la Real Societat, ara vindrà el Girona, vindrà l'Atlètic de Madrid, i haurà de ser un equip molt ferm i constant. I ja no només parlem del Clàssic, sinó que hem de recordar que ara el Barça s'ha deixat punts a Granada, s'ha deixat punts a Mallorca. És un equip jove, el Barça, és un equip molt talentós, és un equip que jo crec que és capaç de guanyar a qui sigui, justament per aquesta capacitat que té de talent, però que és un equip que és capaç de deixar-se punts també on sigui. És el que tenen aquests equips tan talentosos i amb tanta capacitat i tan bons, però alhora tan joves, que són inconstants, que no són capaços de fer normalment partits en continuïtat de 90 minuts, i això al final pesa i hi ha un punt d'irregularitat, doncs, que pots acabar pagant.
Val. Damià, fem una cosa. Volies fer un apunt sobre les paraules de Gundogan?
Sobre el fil parlant del Girona, precisament, el que té el Girona és una mica el que li falta al Barça, que és estar endollat als 90 minuts sabent que aquest partit, per molt que vagis 1-0, el pots acabar guanyant. I el Barça,
mentalitat guanyadora.
I al Barça li va faltar, crec, dissabte, això en algun punt, que se li va... Hi havia la sensació que donava per bo fins i tot l'empat. l'empat a 1. I aleshores jo crec que el que falta és això, o sigui, el que s'han de replantejar els seguidors del Barça, inclús el propi equip també, no és tant mirar la classificació, sinó mirar què passen els jugadors que no poden aguantar 90 minuts amb la intensitat. Exacte. Com van començar el partit, perquè acaben el partit fosos, perquè sembla... N'hi havia dos o tres que anaven amb la llengua fora, ja al minut 60 de la segona part.
Fem una cosa, li donem pas també al Josep Maria Minguella, que ja ens està escoltant, tertulià titular de Fabricació Pròpia. Avui, però, no ha pogut venir aquí a l'estudi, ens atén per telèfon, és tot un clàssic, això sí que és un clàssic. Josep Maria Minguella, com estàs?
Bé, bona tarda, intentant no mullar-me, perquè...
Però un moment, estàs a Pompeia, on ets, Josep Maria?
Pompeia, sí, però tapat, perquè fora... No
estàs a fora? Esteu jugant a fora la partida de dominó, o què?
No, estic a dintre, però vull dir a fora la que està caient.
Clar, està plovent, ara mateix sí. Està plovent a Barcelona.
Està plovent, sí, bueno. Bastant, eh?
Escolta, què vols comentar sobre el clàssic? Com el vas veure tu, Josep Maria?
Bueno, jo el clàssic vaig veure que el Barcelona... va fer el que havia de fer i va sortir espantat. La prova és que va canviar l'alineació, va posar Cancelo al mig del camp o davant, va posar tres centrals, és a dir, no va ser dir aquí estem nosaltres i el que vingui, el que vulgui afaitar, que es prepari. No, ja d'entrada, quan canvies l'alineació i poses més defensa dels que juguen normalment, estàs donant un signe de por, com a mínim. Per aquestes coses del futbol, una jugada d'aquest Noel Gundogan, que porta 3 mesos aquí i no havia fet cap gol, aquí el va fer i va ser un gol magnífic de caràcter, de lluitar fins al final i d'arribar a l'àrea contrària, a l'àrea petita, molt bé. I llavors el Barça, algú es va recordar que l'any passat vam quedar campions guanyant 11 partits per 1-0. I van dir, home, escolta, si et va anar també l'any passat, el millor que ha estat torna a sortir. I van anar a 1-0, i van donar la pilota al Madrid, o el Madrid va agafar la pilota. I el Madrid tampoc estava fi, que bé estava mig engripat, fins que a la segona part, pues, aquest noi que les toca totes, o quasi totes bé, el Bellingham, pues, va pagar el xutar Roquet, el Barcelona va començar a tremolar, i després va agafar un rebot i va fer el gol, que és la diferència entre tenir jugadors normals i tenir crac. I aquests del Madrid van perdre el Cristiano, van perdre el Benzema, van perdre els seus jugadors, però han agafat un, fins avui, verdader crac, que ja és el que els està portant al liderat. I per mi aquest és l'anàlisi senzill del partit.
Espera, que hi ha discrepàncies, Uri.
Va, es comenta que no, realment Bellingham no toca pilota, no es mou massa durant el partit, excepte aquestes dues accions aïllades. La primera, que hi ha un ronron que es comenta que Ter Stegen va a mà canviada i que potser hagués pogut aturar el xut de Bellingham. Mm. I el segon també se'l troba una mica, però també s'hi ha de ser allà. De fet, entren Modric i Bellingham sols a l'àrea petita del Barça.
Però si té d'anar-hi,
Sí, no, i tant, ell fa la seva feina. Potser aquí el de mèrit també és del Barça, no?
Clar, el Barça també té jugadors que poden anar a l'àrea petita, però pel que sigui no hi van arribar-hi o la pilota no va estar allà. Vull dir, quan... Jo el que vull dir és que segurament, pel que va fer un i l'altre, si es valorés així el futbol, l'arbitre del Madrid és injusta, si es valorés així, pel que has fet un o pel que has fet l'altre. Però quan tu tens un jugador que està enxufat i que la toca d'una manera o la toca de l'altra, el porter falla i tot això, doncs tens un avantatge segur. I aquest jugador no és casualitat que porti 11 o 12 gols.
No, 13 gols en 13 partits, si no m'equivoco.
Clar, però això jo no ho sé exactament, o sigui, 10, 12, 13, no és casualitat. Sí que juga amb un equip gran com el Madrid, però nosaltres no tenim cap que porti aquesta d'això de gols. Més aviat, al contrari, un dels grans problemes que té el Barça és que no té gol, o té molt poc gol. Quan el Ferran Torres fa un gol, tothom se n'entera. Hosti, el Ferran ha fet un gol. Quan no sé què fa un gol, ja t'ha fet un gol. Tenim una figura en ciernes com és el Lamin, que no ha fet cap gol. I aquest negoci, mentre no canvien les normes la FIFA, es decideix per gols.
Clar, deixa'm preguntar-li al Damià López, que també ens està escoltant, Minguella. Damià, Bellingham va ser per tu, finalment, el jugador del partit. Com el vas veure?
Sí, bueno, el primer de tot, saludar el Josep Maria, que sempre em fa molta il·lusió poder...
Igualment.
Poder coincidir amb ell, Josep Maria.
Igualment, Damià.
No et mullis, Josep Maria. Bueno. Bueno, no, explica'm... És que jo crec que no cal donar-li massa voltes, la veritat. Efectivament, no és casualitat. Tu pots pensar, home, en el context només del partit de l'altre dia, pots pensar, bueno, doncs ha estat intranscendent en el joc, perquè la veritat és que el Barça el va lligar bé en curt, Gavi va fer una molt bona feina amb ell, i al final, doncs, mira, li cau aquella que li cau, la clava molt bé, encara que és veritat que Ter Stegen potser no està molt fi en aquella acció.
Hi ha una mica de rebot, potser, amb Christensen, que li tapa els primers metres de la trajectòria.
Sí, podria ser. A veure, és un gol que tens la sensació que jo què sé, que igual Courtois el treu, la veritat és que no ho sé. Que igual Ter Stegen te'n treu unes altres.
De fet, n'hi ha una, no sé si és de Tchouaméni, la primera, que també és un xutarro de fora l'àrea,
sí.
I Ter Stegen la canvia amb la mà que tocaria, diguem, de manera ortodoxa.
Sí, el que passa és que Ter Stegen ha tret tant i ha tret...
Sí, no.
Saps? Vull dir que al final... No, però sí, és que si tu analitzes estrictament l'acció, és veritat, i tots ho hem pensat, que potser podria haver fet alguna cosa més, però n'hauria de fer 8 o 10 d'aquestes com perquè, no?, perquè hi hagués un d'allò. I la segona és la tipiquíssima jugada ja de...
El gol del Madrid, diguem,
El gol del Madrid. El que passa és que, dic, no cal donar-hi massa voltes, jo crec, que si és un jugador que transcendeix o no, perquè porta ja 13 gols. Ara, és veritat que aquest ritme no el mantindrà, és impossible. És impossible perquè, al final, tu en una temporada jugues 65 partits, no acabarà amb 65 gols. Si és que això ho feia Messi en la seva millor temporada. Per què no feia tants gols en el Dortmund? Home, clar, va fer només 8, és veritat. Però és que el Madrid trepitja moltíssima àrea,
sí.
Ell té molta arribada, no hi ha una referència com és la de Benzema, és el jugador que t'arriba més pel mig, tens Vinícius, que t'arriba per l'esquerra, i Rodrigo, que t'arriba per la dreta, i després està ell. Això, al final, és el jugador que, diguem que té més opció de marcar.
Sí. Percentualment...
Al final, que li arriben més opcions també després de rebuig de porter, al final, per un costat o per l'altre, doncs té opció de marcar. Ara, va ser el jugador del partit? Sí, perquè fer dos gols en un clàssic és molt difícil. Si féssim llista, tampoc hi ha tants jugadors que hagin fet gol en un clàssic. A partir d'aquí, per exemple, a mi em va agradar molt Camavinga, la veritat, en segona part va canviar molt el partit, li va donar un altre aire al Madrid. Carvajal en atac no va estar malament, en defensa, evidentment, és una altra cosa. En atac va fer bones coses Carvajal, però sí, home, jo crec que és evident que Bellingham va ser l'home del partit, i com diu el Josep Maria, a falta d'haver pogut portar Mbappé, és un fitxatge realment estratosfèric, i s'ha de dir que el Madrid, diem molt que el Barça juga amb jugadors joves, és veritat, que juga amb nanets, però el Madrid ha sabut treballar molt bé, per exemple, la baixa de Casemiro, portant a Camavinga primer i a Tchouaméni després, amb Fede Valverde han fitxat un jugador també estructural pels pròxims anys, un altre jugador jove, tenen Vinícius, tenen Rodrigo, que no són jugadors de 34 anys, precisament, tenen Bellingham, o sigui que tenen una columna vertebral de jugadors joves pels pròxims anys molt important.
Comentem, si us semblen, les paraules d'Ilkay Gundogan, que van transcendir ahir al matí. D'alguna manera acusa a la banqueta del Barça de prendre's una mica la lleugera, potser, no? De poca intensitat o poca decepció, seria. No sé si és poca decepció després de perdre un clàssic o poca intensitat a l'hora d'afrontar-ho, o són les mateixes coses.
Bueno, no sé. Mira, en aquest cas, bueno, ara escoltarem què diu el Josep Maria, que ell té experiència com a entrenador del Barça, no? Perquè no sé si tenen... ja no et dic la seva dilatada experiència del món del futbol. A mi, sincerament, t'he de dir que és un tema en el que em costa una mica saber si són declaracions oportunes o no. Però tinc molts dubtes, tinc molts dubtes, perquè jo entenc, i fins i tot des de dins del vestidor estan intentant una miqueta...
Apaivagar-ho, no? Relativitzar-ho.
Sí, relativitzar-ho en el sentit que, bueno, que ja ens va bé, que és un jugador experimentat, un jugador que té una força en el vestidor, que ve del City, i ho positivitzem. Ells ho positivitzen, però... si això no està parlat abans, que per mi és la clau, si això Gundogan no ho ha parlat abans amb els jugadors, a mi em fa l'efecte que, d'alguna manera, ell no està assenyalant a ningú, perquè...
No diu noms.
A no ser que Gundogan acabi dient què ha vist, tots són especulacions i tots ens estem pensant o que estava fent broma amb, amb algun jugador de Madrid després d'haver perdut, o que estaven quedant després per anar a sopar, o que s'estava mirant a l'Instagram a veure quants likes tenia l'última foto, etcètera, etcètera. Sí. No ho sabem, però per un costat no està assenyalant a ningú perquè no diu que X jugador estava fent això, però per l'altre assenyala a tothom perquè no sabem qui pot ser. Aleshores, jo m'imagino l'arribada al vestidor, bueno, i el Kai, què? Què passa? Que tu estaves més enfadat que nosaltres? Tu estaves més decebut? Escolta, aquí, diguem que la decepció va per dins. Cadascú la porta com la porta. Llavors jo crec que això serà, com a mínim, és un tema que s'haurà de resoldre i que cada jugador haurà entomat d'una manera diferent.
Fem una cosa, Damià, perquè ens queda res, un minut i ja acabem el programa, però amb un minut, Minguella, tu et veus capaç per resumir o per fer balanç d'aquestes paraules de Gundogan?
Bueno, jo crec que és la decepció, és venir d'un equip gran que ell portava 5 o 6 anys guanyant-ho tot pràcticament.
Sí.
Amb uns jugadors espectaculars, perquè cada vegada fitxen el que hi ha millor al mercat, i ve il·lusionat a un Barça que té gran nom, però que quan arriba aquí es dona compte de les limitacions, sigui econòmiques, sigui deportives, i clar, i l'altre dia té aquesta decepció gran de perdre un partit que anaves guanyant, no? Vull dir,
que va marcar ell.
Jo crec que té bastanta raó, l'única inconveniència de dir-ho públicament,
doncs fa...
sembla que no ajuda el vestidor i això ho tenen de resoldre dins el vestidor.
Mira, Minguella, fem una cosa, ho deixem aquí. Gràcies, Damià López, de debò, per aquesta col·laboració avui al Fabricació Pròpia. Minguella, ens retrobem dilluns. Que vagi molt bé.
Adéu.
Una abraçada. Gràcies, Damià, que vagi bé.
Gràcies.
Vinga, nosaltres ho deixem aquí, us deixem amb el Sense Distància. Que vagi bé. Fins demà.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.